Bascula cap a la dreta, cap a l'esquerra, centre cap al segon pal, rematada amb una plora, frontó de la partida, gol, 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 Coutinho, 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 però la jugadassa ha estat de Suárez. Atenció, se l'endú encara a Suárez, a punt d'una trompada, l'envia a la frontal, la juga per Ràquid, pica el meu poderet i gol! Gol, 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 gol de Rakitic. De nou, la jugadassa és de Suárez. El Barça brillant, es pot dir així, brillant finalista, perquè ha fet un partit rodó amb una gran autoritat. El Barça finalista de la Copa. Gols de Coutinho i Rakitic. Partidàs de Messi. Gran jugada de Suárez en els dos gols del Barça.
Tertúlia esportiva avui al matí a Catalunya Ràdio, aquest divendres amb Ramon Besa. Bon dia, Ramon.
Bon dia.
Donem la benvinguda en aquesta tertúlia a la Laia Tudel, periodista esportiva d'aquesta casa, que ens fa molta il·lusió que s'incorpori. Laia, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Jo m'estreno i, a més, estreno l'estudi, perquè sí. no hi havia estat.
No, l'havia vist, però no
havia... Passes el dia al carrer voltant i trepitjant terreny.
Clar, al carrer, i si no anem al Club de la Mitjanita, allà a Esport 3, llavors aquí no l'havia estrenat.
Doncs benvinguda. I en David Clopés, com sabeu, el nostre realitzador del Tot Gira, que ha deixat els entrenaments del repte esportiu solidari que tenen en aquests moments entre mans amb la Natàlia Via Dufresne i en Tomàs Jofresa, que estàs entrenant com un boig, oi?
Sí, sí, si les lesions m'ho permeten, eh? Perquè estic últimament una mica allò...
Ui, no és molt prudent,
un problema a la planta del peu. A veure si arribarem, eh? Tenim sí? marge encara. 11 de març, el dia de la marató. Jo espero que arribaré.
Més problemes, que no té
Soc
el Dani Ballart.
Mònica, sí. Faig gran.
No, el Dani Ballart està pitjor que tu.
Sí. Molt pitjor, això és veritat.
El Dani Ballart
sempre és un consol.
Fatal, perquè ell diu que ell és un tio d'aigua.
Si et dediquessis a prendre el vermut...
La transició de l'aigua al medi terrestre és complicat, eh? Els hi ha passat a molts esportistes que són d'aigua, que quan passen a córrer els hi fa mal tot.
Sí, els hi fa
passa,
mal tot.
Passa.
Sí. I no, realment està fotut i van llançant missatges en el seu entrenador des dels micròfons quan ve, com dient, no sé si resistiré, però encara tenim
resistirà.
Temps, no?
Jo crec que d'una manera o altra, sí, tenim temps fins l'11 de març, i t'he de dir que els últims dies està més optimista perquè ha millorat i se sent millor.
I se us pot seguir els entrenaments? És que jo tinc curiositat
sí.
com entreneu. Això es pot seguir?
El Ballart acostuma a entrenar, em sembla, bé, per la seva zona, per allà Castelldefels, que és ben planet, a prop del mar, i bé, el seu club, el Sant Andreu, també, quan té oportunitat allà.
I vosaltres, tots junts, us apleguen de tant en tant o no?
No, mira, aquest diumenge, si tot va bé, ens trobarem a la mitja, perquè és el petit tas, l'aperitiu, sí. Fem la mitja marató aquest diumenge aquí a Barcelona, i ens hem de trobar tots plegats i córrer. N'hi ha alguns que van un pèl més avançats, no? Perquè un dels alumnes és el Jesús Ángel García Bragado, sí. marxador,
sí,
que
clar,
encara està en actiu, i clar, aquest va sobrat.
Home,
aquest no li fa falta ni tan sols entrenar.
Però
la resta, el Ballart, la Natàlia, el Jofresa, que era jugador de bàsquet i per tant els turmells els té una mica allò fotudets, doncs aquests anem una mica més justos.
Ai, Ramon. Com es posen amb aquestes
coses? Jo ja estic per aplaudir a la vida, m'entens? Aleshores és molt divertit veure i dir, mira, aquell ho fa bé, l'altre bé... Però això d'anar amb un rellotge i una marca i tot això ja m'ha passat.
Ja està. Bueno, a veure, ataquem, no fugim d'estudi, perquè això ho seguim a través de Tot Gira i a mi em fa molta il·lusió que avui sigui aquí en David, però André Gómez, arribo aquesta matinada aquí i em trobo que André Gómez és trending topic, no sé, del món, o... perquè la gent no es cansava d'enviar missatges dient aquest noi com pot ser, com pot ser. Tant desastre vas fer, David?
Jo tinc la sensació que ja passava una mica amb Luis Enrique i ara passa també amb Valverde, que a vegades tinc la sensació que juga una mica per caritat. És a dir, que els entrenadors el posen perquè no sigui dit, perquè jo la sensació que tinc és que és innocu, no? És que és un jugador com l'aigua, no? Que no és un gotet de vi que podria ser Leo Messi, no? Juga i és... però no hi és. Passa desapercebut. No pots dir que faci alguna cosa malament, que ahir sí que en va fer alguna de malament, alguna passada al contrari que gairebé ens costa un gol, però és un jugador que passa desapercebut. I això és el pitjor que et
però
pot
no
passar.
Però no pots dir que,
en general, a la vida...
Que juga per caritat. Per home, mi, no, hem de pensar, hem de pensar...
És que jo ja no sé què pensar, perquè és que per què el fan jugar, si és que realment la seva incidència en l'equip és del tot
etèria. És cert que ahir no va fer un gran partit, i a més va quedar molt assenyalat perquè el descans el canvia, entra Coutinho, marca el seu primer gol, vull dir... Ahir, André Gómez, en l'estadi que ell va fer grans nits, que era a Mestalla, segur que va marxar, bastant enfonsat, però vaja, després Valverde el va defensar com sempre. Ell explica el que li agrada d'André Gómez, que és fort, que necessita la seva fortalesa al camp, ahir no va tenir el seu partit, però sempre que va apostar per ell, i tornarà a ser titular, Andreu Gómez, aquesta temporada.
Això és el que m'hi sobta.
I en els partits importants.
Això és el que m'hi sobta, perquè, no sé, la incidència en l'equip per mi és molt, molt baixa, molt fluixa.
Una de les coses que tenim en contra els periodistes darrerament és no veure els entrenaments, perquè asseguren que Andreu Gómez l'entrenament és un dels millors. Mm. És a dir, és possible que allò que els entrenaments és els que en marquen la pauta per després qui tries a l'hora de jugar. Jo, les persones que he parlat, que no són moltes, perquè costa, però tothom parla bé de l'Andreu Gómez, o sigui, com a company, com s'entrena, com es prepara els partits. Altra cosa és que la seva disponibilitat al camp, doncs a l'hora que li pesa la samarreta, no? Això ha passat amb molts futbolistes, que quan tu et trobes en aquell escenari, doncs tot allò que quan practiques ho has de posar en antena o has de posar al camp de futbol, doncs no surt.
I a vegades no surt.
Molt brillant, que després dius, ostres, com pot ser que aquest tio sigui un professor d'exactes i després a l'hora de transmetre-ho no ho fa.
No.
Crec que hi ha un punt de fragilitat d'aquest... I que no fa de la fragilitat una virtut, és a dir, més aviat penalitza. I el més sorprenent per mi del partit d'ahir va ser que defensivament també estés malament, perquè d'acord amb el que deia la Laia, l'Andreu Gómez havíem vist que era un futbolista que li costava tirar porteria o d'enfocar la porteria, però que normalment guardava la posició, que era difícil de desbordar i que ajudava a equilibrar molt defensivament l'equip. Recordem que el Barça en aquesta eliminatòria no ha encaixat cap gol i ha jugat contra el València, no és qualsevol. Però crec que ahir es va fer manifestes també les seves carències defensives i jo vull pensar que tenia un mal dia. I també vull pensar que en lloc de ser el jugador el número 11, doncs també podria ser el número 12, no? De tenir també una mica més de paciència amb altres futbolistes i no allò donar la sensació de que ell sempre és el que acaba fent 11.
Escolteu una cosa, tenim per al·lusions una trucada de telèfon. Bon dia.
Bon dia.
Ai, Dani. A veure, Dani, Dani Ballart, estimat, tens aquí en David Clopés, que deia que vas sentint-te millor, no?
Sí, em vaig sentir millor. El que està molt fora és ell.
No és veritat, Dani, ja t'ho explicaré que estic fotut últimament.
Però aquell pronòstic que vas fer, Dani, dient que tu eres d'aigua i que no te'n sortiries, es manté?
Home, tinc molta por, molta, molta por. Però és que això de la marató, ara que ens hi hem posat, ara m'en dono compte que és una bogeria absoluta. Però i és l'admiració que tinc per part de tota la gent que no sé quantes maratons porta, perquè hi ha gent que porta una barbaritat de maratons, com el Xavi Bonastre de la casa, que no sé si em porta 40 i pico, 50 i pico.
Sí.
És una bogeria i realment és una admiració perquè és tan dur això de córrer, tan complicat, però bé, aquí estem.
Escolta'm, i tu com vas veure Andreu Gómez?
A veure, jo vaig veure molt bé el Gerard Piqué.
El Gerard Piqué.
Que es deia que el Gerard Moreno l'havia fet una entrada tan greu, que estava tan trencat, que l'havia apartat dels terrenys de joc per no sé quantes setmanes, i bé...
Estaves preocupat.
Estava preocupat per tot el que es deia del Gerard Moreno, del nostre jugador, perquè el Gerard Piqué s'ha demostrat que no tenia tanta història.
Escolta, vas veure com va acabar el partit, que va acabar amb el genoll tocat, i avui li han de fer més proves, eh?
Ai, sí, pobret. Sí, jugant 90 minuts estava molt puto. Sí.
Però
bueno, és la sempre. La qüestió és que el Barça, perquè es diverteixi una miqueta, té que jugar contra l'Espanyol, que és l'únic equip que últimament li posa problemes.
El que passa és que no heu arribat a la final de la Copa del Rei.
No ens deixen. Perquè al Camp Nou va haver-hi un penal molt clar que li van fer amb el Gerard. No passa res, ja estem acostumats. I tornarem a intentar.
Dani Ballart, entrena força, un petó ben fort.
Un petó a tots.
Ens veiem dilluns.
Adéu, bon dia. Fins dilluns.
En qualsevol cas, ara sembla ser que sí que això del triplet podria ser una possibilitat, no? O què?
Bé, home, tens més a prop, sí, és cert.
No?
Clar, tens la final de la Copa, la Lliga sí que la tens ja guanyada, pràcticament guanyada, però això de dir guanyada amb tantes jornades, no es pot dir mai. Falta la Champions, que és el més difícil.
Jo crec que amb permís del City, ara mateix el Barça és l'equip que està més en forma a Europa. Els resultats ho avalen i el joc ho avala també, no? Perquè la superioritat, l'autoritat amb la que el Barça supera aquesta eliminatòria davant d'un València que tots veiem com l'alternativa juntament amb l'Atlètic de Madrid per fer-li ombra al Barça al títol de Lliga, l'autoritat amb què juga el partit d'ahir, el control que té el Barça ahir, jo crec que ara mateix el Barça és clar aspirant. Si també els sortejos de la Champions posteriors ens afavoreixen, jo crec que el Barça és ple candidat a guanyar el triplet, clar que sí.
Seria fantàstic un Barça-Manchester City, eh, Ramon Besa?
Bueno, primer s'ha d'eliminar el Chelsea, que no és una cosa fàcil. Jo crec que Europa és molt punyetera. I amb aquestes coses em preocupen perquè passem d'un equip que no guanyarà res... Que
a guanyar el triplet.
A demanar-li el triplet, que jo crec que el triplet ha de ser un objectiu per un equip com el Barça, però no ha de ser... el que s'ha d'aconseguir, és a dir, perquè després això provoca una frustració terrible, és a dir, és evident que pot guanyar la Copa, és evident que pot guanyar la Lliga, però la Champions depèn de moltes circumstàncies, i fa dos mesos o fa tres mesos vèiem que qualsevol equip de les altres lligues, parlem de la Premier, parlem fins i tot del PSG, parlem del Bayern de Múnich, semblaven que tenien més opcions. El que s'ha guanyat al Barça és el respecte perquè li comptin. Uh-huh. Per mi aquest és el salt qualitatiu més important, perquè ara a Europa parlen de que el Barça és un candidat. Però diria que és un candidat, no el favorit. Perquè haurem de veure també, és veritat que la plantilla amb els fitxatges ha millorat i per tant té més allò que se'n diu fons d'armària. I per exemple es va veure com la Copa trinxa molt i el València, la que ha hagut de fer un esforç molt gran, doncs se li han caigut els jugadors més importants, cosa que no ha passat al Barça. Per tant, les expectatives hi són, perquè ara que pots negociar bé la Champions, perquè la Lliga la tens bé i la Copa ja la tens.
El més brillant de tot plegat és que si ara tirem enrere i recordem el final d'aquell partit al Bernabéu a la Supercopa d'Espanya, i en aquell moment ens diuen el Barça, acabarem parlant que sigui candidat al triplet, ningú s'ho hagués cregut. Perquè veies un Barça que, com aquell qui diu, començava amb mal peu, encara doncs pel trauma de l'adéu de Neymar, i semblava que aquell Barça es desfeia, que el Madrid anava, vaja, a guanyar-ho tot i que era indestructible.
Era injust també per Valverde, que acabava d'arribar.
Sí, totalment. Totalment.
El dubte de la Champions és si al Barça li convé jugar contra el Madrid, perquè després està demostrat que si el Barça no elimina el Madrid pot guanyar la Champions. És a dir, més que el City, a mi, jo començo a fer les càbales d'aquestes de disco del Madrid, i aquesta addicció que té la Champions és quan el Barça queda apartat. En canvi, el Barça va ser capaç d'eliminar el Madrid a la Champions de Guardiola i Mourinho, no? Per tant, això de... És a dir, primer el Madrid ha de passar una eliminatòria amb el PSG, que no és fàcil, el Barça també s'ha de veure el Chelsea, que està concentrat només a la Champions, com se'n surt, i després ja veurem. Però això de no veure mai, no voler mai el Madrid, jo ja ho començo a posar en dubte.
No és l'únic, eh? Ara ja
que, home, és que si no...
Si ha de ser alguna temporada, també és aquesta. Vull dir, ara veus que el Madrid està molt feble. Per tant, veus l'oportunitat d'acabar-lo de rematar.
Però si no ho fa
la Laia assumia amb un Barça-Madrid. Bé, al final de la Champions, no?
Jo prefereixo que el Madrid quedi fora davant del PSG i estalviem-nos complicacions.
El David sempre, sí, no? Una cosa més fàcil.
Jo al Madrid a la Champions li tinc una por especial i penso que és un equip que, per més fotut que estigui, arriba a la Champions i té aquell ADN, aquella cosa. Jo ara mateix crec que el Madrid eliminarà el PSG. Ho crec sincerament, pues, perquè tenen una vinculació amb aquesta competició.
És una mica el que li passa a David al Barça amb la Copa. És a dir, el Barça amb la Copa porta...
Exacte.
És una competició que sembla feta a mida. És l'equip que guanya més finalista, 40, 29 títols, 5 consecutives, i en canvi el Madrid la Copa no la juga o li costa molt més. I això va passar des de que va arribar Guardiola, perquè fins que va arribar Guardiola la Copa la jugaven les finals l'Espanyol, el Saragossa, equips que deien de la classe mitjana, i un dia arriba el Pep i diu, perquè nosaltres hem de renunciar a la Copa, i a partir d'allà els grans tornen a disputar la Copa. I això ha accelerat molt més encara el paper de que el Barça, tot i que trinxi molt, em sembla que l'altre dia el Ricard feia un discurs al respecte, però si mirem aquest mes de gener, horaris, desplaçaments, el derbi desgasta moltíssim i has de tenir la plantilla molt en forma, que per mi el que més em sorprèn del Barça en aquest moment és lo fi que està el jugador. Tu mires a Luis Suárez, que va començar la temporada amb aquells problemes del genoll, i ahir el veus i semblava un regatejador, semblava Araujo, semblava Agüero, semblava Messi, qualsevol futbolista, per aquell sprint que té. I crec que aquí el Valverde, com que tot és tan discret, jo recordo l'època de Luis Enrique i d'aquell laboratori, que era els ombres de Luis Enrique, i era tota una colla, doncs el psicòleg, una cosa molt professionalitzada, i ara veus un tio que es diu Valverde, que té un entrenador, un ajudant que es diu Azpiazu, tranquil, que surt abans dels partits, i un preparador físic que es diu Ross Pozanco, i això funciona com una...
Fa coses normals.
Sense cap atac d'importància. Crec que mentre no els hi doni un atac d'importància, això anirà bé. Ara, el primer dia que comencem a magnificar el laboratori de Valverde, això se'n va a campistracs.
Y Ernesto Valverde, quan li parlaven del triplet, doncs baixava el suflé.
Desde luego, nuestra ambición siempre es intentar ganar todo lo que podamos. Lo que pasa es que no me gusta hablar de tripletes, dobletes y todo este tipo de cosas hasta que las cosas no se producen. Y de momento, lo único que tenemos delante es una posibilidad de una final.
Però no la vol jugar a Sevilla de cap de les maneres, eh?
Mira, yo he jugado una final de Copa del Rey en el campo del rival. I la veritat és que no me gustaría repetir.
Home, s'ha mullat i té raó, perquè ell ho va patir aquí al Camp Nou i ha deixat molt clar que no la vol. Ara, aquí tornarem a tenir merder amb la
és
final.
És que és increïble. Que
perquè el més lògic puguin... aquest any sí que seria que es jugués al Bernabéu. No, al Bernabéu. Perquè és el punt que els aficionats del Sevilla tenen més a prop que...
No,
i el corredor del Mediterrani. I el corredor del Mediterrani.
No, no arriba. El 21 d'abril encara no ho tenim.
Hi ha una cosa que és surrealista, que és com la Federació Espanyola decideix que es jugui la final de Copa al cap de setmana que hi ha jornada de Lliga.
21 d'abril.
Ho argumenten pel fet que hi ha Mundial. Però vaja, que situïn la final de Copa entre setmana. No ho sé, dic jo, però volen que sigui el dissabte.
El calendari, quan és mundial, també està molt atapeït.
Sí, però si la disputa és entre setmana, que de setmanes lliures n'hi ha, perquè ara la Champions doncs, ens dona diversos finestres, jo el que no puc entendre és que s'entestin a jugar-la en cap de setmana. Aleshores, molt bé, mirem la jornada aquell cap de setmana i el més lògic és que no només Bernabéu és una bona opció per un tema geogràfic, sinó també perquè
no juguen.
El Madrid juga contra el Sevilla, que no jugarà, li ajornarà el partit, però ja veuràs com el Bernabéu no jugarà.
No, si tu vols dignificar una competició que organitzes tu com és la de la federació, el primer que has de fer és quan comença la temporada dir on serà la final.
Clar.
I s'ha acabat.
Això és amb la Champions.
És normal, però és que ara és el primer, els passos són sempre els mateixos. Ara el problema és l'estadi i el segon serà l'himne. És sistemàtic, com que sempre els hi toca el Barça, per lo que sigui, és el problema de l'estadi i el problema de l'himne. És ja com un colabrot que es va repetint cada temporada, ja veuràs. I aleshores, clar, on pot acabar? Més talla, perquè...
Va, és que és el més camí. A mi em sembla, per lògica, Si estem al Principat i a Andalusia, País Valencià, no? És que queda al mig i els hi va perfecte.
Però Sevilla no...
I ens estalviem el lío de Madrid, que sempre és aquella temptació, no? De l'embolic.
Jo crec que hauria de ser Mestalla o Bernabéu, perquè el Wanda, que és l'altra opció, i de fet l'Atlètic de Madrid l'ha demanat aquesta final, juguen a casa i per tant implica ajornar un altre partit, el de l'Atlètic de Madrid aquell cap de setmana. Bé, és l'embolic de sempre, és el dia de la marmota.
I com vau veure Gerard Piqué ahir, ara de bo, a marge de l'extra...
És tan punyetero. Fixa que no va sortir cap comunicat mèdic perquè t'ho puguis retreure si estava lesionat o no. O sigui, ell... Els seus canals d'informació els alimenta a la seva manera, llavors tothom sap que té una lesió. Però no hi ha cap constància enlloc. És a dir, un perquè és amic, l'altre perquè el coneix, un perquè ha llegit un WhatsApp, l'altre perquè ho ha sentit. Tothom sap que d'alguna manera està lesionat.
Li feia mal al genoll.
Però no hi ha cap certificat. I això va corrent fins a l'hora del partit, i arriba l'hora del partit, i jugues, clar, si tu li preguntes, dirà, perdona, el Barça no ha fet cap comunicat, l'entrenador mateix no va dir que no pogués jugar, el va posar a la llista de convocatòria. Per tant, no acabem de saber l'abast de la lesió que hi és, com explicava la Laia, però no sabem fins a quin punt aquesta lesió el pot impedir jugar... Jo crec que contra el Getafe serà difícil, el que passa que no sé qui jugarà de centrals, perquè n'hi ha tres que estan, no estan disponibles, no?
Només un Titi sancionat, Vermaelen no, encara no ha fet cap entrenament.
No, i Arrimina, no? Hauria de jugar.
Sí, però falta un altre.
En falta un, però i Arrimina segur.
Expliqueu-me la Arrimina. Va, Laia, com el vas veure, aquest noi?
Molt content de debutar amb el Barça.
Tu diràs.
Clar, vam veure poquet, la veritat és que vam veure...
El van posar poca prova,
Sí, però jo crec que ja el van posar uns minuts a prova per diumenge ja el veurem de ple, de titular.
A mi el que m'agrada més d'aquest jugador és que veig que cau en gràcia tot el vestidor. Fixa't, hi ha unes imatges quan s'acaba el partit que Messi el va buscar, que l'abraça, i que veus que hi ha com una simpatia,
però
no?
Això no passa sempre als inicis.
Però jo crec que és una mica l'Anna...
Em fa una mascota.
És el Pinto, de l'època de Guardiola, no? És a dir, un jugador que sembla que exacte, una mena de mascota que cau bé, altra cosa és que després al camp doncs sigui el jugador que necessitem, no?
A veure, hem parlat pobre, t'han dit pobre perquè és cert que potser, no és que ens hagin passat, però com que no l'hem vist jugar pressuposem que no té el nivell
encara
potser suficient per estar al Barça i per jugar aquí. L'últim partit el va jugar fa 2 mesos, no sabíem, Valverde sortia a la roda de premsa i deia bé, jo l'he vist en vídeos
sí.
I...
A mi això em va impressionar molt.
I llavors, no et genera seguretat, això que l'entrenador digui.
És que clar,
a veure, aquí hi ha dos factors. Fer de central al Barça és potser, juntament potser amb la professió de fer de porter al Barça, són dues posicions que són d'un altíssim risc. És com jugar sense xarxa, no? I ve un bon home que ve de Sud-amèrica, del futbol brasiler, que no ha trepitjat mai Europa, com aquell que diu futbolísticament, i clar, col·locar-lo, fer de central al Barça, és un exercici de risc important.
I fixa't, David, que la gent no espera que defensi bé, espera que faci un gol per ballar, que és una altra de les coses més bèsties que estan passant. O sigui, hem prostituït tot això del futbol, i això és un central, però la gent vol veure que remati cornes i que apareixi perquè foti el seu ball, perquè llavors així tindrem material durant la setmana.
Bé, vol veure
per...
si és capaç de ballar aquí al Barça, com ho fa amb Colòmbia.
Jo crec que s'ho donarà.
El van fitxar per les seves qualitats rítmiques i...
esperem que per les seves qualitats
home,
futbolístiques...
Home, és que circulen uns vídeos de balls. Ja. Veia
no
Rimina per YouTube.
No l'he vist.
Doncs posa tu, quan tinguis un moment, t'animarà.
Sí, anima? Sí.
Molt, sí. Molt.
Convé.
Perquè és que la coordinació que té amb l'alçada no és fàcil, és a dir, tu pots imaginar... Ho dic jo, que sóc bastant feixuc, no? Però quan tu veus algú... que fot gairebé 2 metres, que és fort, i dius, a veure com balla, té una elasticitat i un sentit del ritme com a colombià, que és extraordinari.
Que no sembla normal per l'alçada que té, no? Hi ha un vídeo que circula del vestidor amb Colòmbia, amb un company d'equip, que es torna absolutament boig.
Quadrado,
com si,
crec.
Amb Quadrado, exacte, sí, un ball en Quadrado. No és un ball, de fet, és com si li entrés una mena de mal esperit dins del cos. Bé, jo crec que això, evidentment, els jugadors del Barça ho han vist, no? I és un paio que cau en gràcia, no? Veure, que també és important, el vestidor, que hi hagi jugadors d'aquest tipus. Quan...
A veure, ara estàs mirant el vídeo.
Ara estic...
Em soi tot, i quan va arribar a la roda de premsa i li van demanar per les celebracions, ell va, ja li havien la lliçó apresa i va dir, bé, esto lo hablaremos con el vestuario, el club, i ja veremos què passa. No?
Clar, i després també tot el tema del ritual de voler entrar al terreny de joc descalç, com el dia de la presentació.
No. Pensem que els capitans del Barça es diuen Messi, Iniesta, ara se n'ha anat Mascherano,
Busquets,
que no són, diguem, o sigui, el control del vestidor, aquestes històries no els hi fan gaire gràcia, no? Per això, com diu la Laia, el senyor Yerrimina va dir, bé, ja veurem que si em donen permís o no per fer-ho, si s'escau, perquè jo dic, jo preferiria que no fes cap gol, però que defensés molt bé.
Escolteu, m'ha demanat el meu estimat Dani Terra, que és qui m'instrueix en el món tan difícil de la tècnica futbolística, que us faci la següent pregunta. En quina posició us agrada més Felipe Coutinho? Com a interior, com a extrema esquerra o a la dreta? Jo la formulo tal qual.
A la dreta no, perquè ell no s'hi sent còmode. Se sent més còmode a l'esquerra. El que passa que l'exigència del guió ara mateix fa que d'entrada hagi d'anar a la dreta, no? De fet, ahir comença a la dreta i acaba a l'esquerra en el moment que entra Paulinho, no? I ell se sent més còmode perquè, evidentment, pot anar cap a l'eix, no? I pot explorar la seva rematada. Bé, de moment s'ha d'adaptar al que hi ha, perquè si hi ha Iniesta, són faves comptades.
No, dic la seva posició on ell es troba més còmode, les de l'esquerra, però, clar, evidentment està el Barça i ell ha dit si el fan jugar a la dreta com si el fan jugar de central, doncs haurà de jugar.
És com quan el Dani Terra, que li agrada molt els esports, però prepara taules de qualsevol tema social que li toqui.
Però també és veritat
espera't, que potser s'aficiona i després no vol tornar a esports, que això passa molt amb els esports.
També és veritat que està acostumat a Brasil a jugar amb la dreta, és a dir, no és un lloc que li sigui molt estrany, però l'ecosistema del Barça sí que és un jugador que li agrada jugar a l'esquerra, però al Barça li convé que jugui a la dreta, podríem resumir. Hem d'esperar què passa amb Iniesta, jo crec. Coutinho és un any, no està a la Champions, anirà jugant, sortirà a partits, i després jo vull veure què passa l'any que ve amb Iniesta. Perquè no sé, no tinc la garantia de que continuï, no ho sé, dependrà d'ell, va dir, com que va fer aquest contracte, aleshores jo crec que l'expectativa és també... De moment, tu tens ben assegurat. Però, que el Barça,
el veus
això...
amb la forma que està ara i el partit
just,
que va fer ahir.
Però també saps com és de fràgil de vegades l'Andrés, no? Vull dir, té uns canvis d'humor.
Està fent una temporada collonuda, no?
Sí, mateix és un
però s'està guanyant el dret a dir, jo la temporada que ve vull fer això, vull fer l'altre. I tu vas guanyant temps amb un jugador com Coutinho que s'adapti perquè creus que pot jugar, no fer d'Iniesta, però sí jugar al lloc d'Iniesta i mentrestant pot jugar de mitja punta, pot jugar a la dreta, pot jugar... com dèieu, de diferents llocs.
Que deu costar molt prescindir d'una persona que és zero conflictiva, com Iniesta, que treballa dins i fora del camp, que és bona persona, que afegeix valors a l'equip, que no genera tensió...
Que l'aplaudeixen a tots els camps.
Que l'aplaudeixen a tot arreu, que l'estima l'afició i que, a més, està jugant bé. És que ha de ser molt difícil,
Un dels grans mèrits del Valverde, per mi, és que ha millorat la versió de futbolistes que estaven una mica apocats la temporada passada. Estem parlant d'Iniesta, estem parlant de Rakitic, que segurament és el jugador que ningú parla o que, d'alguna manera, mediàticament és molt divertit i tal, però no suma i, en canvi, està fent partits extraordinaris. Estem parlant de la consolidació d'un Titi, estem parlant dels papers dels laterals, o sigui, hi ha una coreografia al voltant de Messi que ha crescut molt.
Sí.
I allò hem passat de la Messi-dependència, us en recordeu? O sigui, Messi és el que d'alguna manera decideix com s'atacarà o com portaràs la jugada d'atac. Però mentrestant l'equip juga. Abans teníem la sensació fins que no arribava la pilota Messi no passava res. Ara el Barça procura que no li passi res a ell. O sigui, el partit de la, fins a la mitja part, el València té l'ocasió del pal, però gairebé no té cap altra ocasió. Sí. I això jo crec que és fruit del treball col·lectiu de jugadors com Rakitic, Iniesta, Sergi Roberto, Jordi Alba, Umtiti, vull dir, aquest sentit coral.
Escolta, David, abans de tancar la tertúlia esportiva, i Laia, que vosaltres esteu molt al cas, avui a les 12, hora d'aquí, comencen els Jocs Olímpics d'hivern a Pyongyang, per tant estarem pendents d'aquesta cerimònia, no? Però com ho pot seguir els oients de Catalunya Ràdio? Com n'anireu informant en els programes, suposo, amb el seguiment dels tres esportistes
sí,
catalans, no?
És una llàstima que només en tinguem tres, no? Bueno. La Caral Castellet, el Quim Salarich,
l'Ander, no?
I l'Ander Mirambell, que ja és un clàssic, no? En aquest cas, les proves d'esquelet. Bé, nosaltres d'entrada el Tot Gira, és veritat que el canvi horari no ens va massa bé, per seguir aquests jocs. No ens ajuda gaire. Nosaltres ens hi posarem, com cada cap de setmana, a les 4, que ja estarà la jornada acabada, o quedarà poca cosa per disputar-se, perquè són 8 hores de diferència, i per tant amb el Xavi Palau, que és el nostre home de les neus, seguirem cada setmana el que hagin pogut fer doncs, els esportistes i els catalans, sobretot quan hi siguin. Si no recordo malament, la Caral Castellet és qui té més clarament opció medalla. És la setmana que ve quan entra en escena, però és clar, serà de matinada, és a dir, aquells que la vulguin seguir.
Sí, que nosaltres ho haurem... tindrem a primera hora.
Sí, primera hora tindreu, si hi ha medalla, si la Caral aconsegueix medalla, sereu els primers en explicar-ho.
David Clopés, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Laia, gràcies per venir al matí a Catalunya Ràdio.
A vosaltres.
Que treballeu fins molt tard i per tant us ho agraeixo molt. I Ramon Besa, sense tu... com diu la cançó, sense tu jo no sóc ningú. Un petó.
Que vagi bé.